COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja t'estic parlant des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que m'acompanyis en aquests propers minuts darrere a COPE Lleida. Mira, avui és dimarts 24 de febrer i et vull parlar de decisions que marquen una vida. Sovint diem que l'educació és l'eina més potent per canviar el món, però a escala humana, i aquí a casa nostra, és sobretot el camí que ajuda els nostres fills i filles a descobrir qui són. Per això el moment de triar escola no és un tràmit més a l'agenda d'una família, és una decisió carregada d'il·lusió, de moltes preguntes i, per què no dir-ho, de ser neguit per trobar aquell espai on els infants se sentin com a casa. Sabem que molts de vosaltres ja esteu amb el calendari a la mà perquè les preinscripcions són a tocar. Doncs mira, avui estan amb nosaltres la Mireia Blanco. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Mireia és la directora pedagògica d'Infantil i Primària de FEDAC Lleida i també està amb nosaltres la Carlota Betzel. Carlota, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I la Carlota és la directora pedagògica de Secundària i Batxillerat de FEDAC Lleida. O sigui que amb la Mireia i la Carlota anem dels 3 anys fins als 18 pràcticament.
Sí,
tot un camí educatiu que, vaja, que cada cop les famílies ve que som més conscients que volem ser partícips i poder triar com volem que ensenyin els nostres fills, sobretot l'ambient, el clima i la manera, perquè el què se suposa que totes les escoles t'acaben ensenyant més o menys el mateix. És a dir, quan parlo del què vull dir, pues, escolta, 2 i 2 són 4, la suma, les taules de multiplicar i aquestes històries, ja manteneu el contingut. Però el com i com s'explica i com s'acompanya i com es conviu dins d'un centre, jo crec que cada vegada ens hi fixem més. I per això el tema de les portes obertes o d'anar a conèixer doncs, les persones que estaran amb les nostres filles i fills els propers anys, jo crec que cada vegada és més important, perquè l'educació està canviant a un ritme molt ràpid. És vertiginós, el canvi. Quines creieu que són els pilars fonamentals de la transformació educativa que vosaltres esteu liderant?
Doncs mira, com has dit, és molt important no? Com a famílies, quan tu busques una escola pel teu fill, conèixer quin és el projecte educatiu d'aquest fill, perquè és veritat, d'aquesta escola, no? pel teu fill, perquè és veritat que no? L'escola, evidentment, seguim un currículum i tots ensenyem el que toca el currículum, però on posem la mirada o què és com ho fem i per què ho fem d'aquella manera és molt important. Llavors penso que és molt important doncs, que les famílies ara estiguin obertes a conèixer els diferents projectes educatius de les diferents escoles, de la proposta, no? La proposta de la ciutat, per conèixer bé com serà aquesta educació del seu fill, filla, i on posa el focus cada escola.
M'heu explicat moltes vegades el projecte Avui per Demà, i n'he escoltat a parlar molt. Com es tradueix en el dia a dia dels alumnes a FEDAC Lleida?
Doncs mira, el projecte Avui per Demà són 5 pilars. ¿Vale? Llavors, en el dia a dia, per exemple, un dels pilars és la tutopia, doncs l'aula Emmaús, no? On es treballa l'espiritualitat des dels 3 anyets fins als 18. Un altre pilar, no? O sigui, la competència global, que es tradueix en el que comentava justament abans. No? No el que fem, sinó com ho fem, quines metodologies fem, i a més, a l'escola concertada tenim 5 hores de més, les activitats complementàries, no? Doncs que el que fan és que és un valor afegint. No? Líder in Me, no? Si la Carlota vol explicar ràpid què és el Líder in Me, jo us posaré un exemple clar.
Una miqueta, el Líder in Me és un programa, ¿vale? Inspirat en el mètode de Stephen Covey, de les persones altament efectives, i en el que fem és bàsicament un progrés i un procés i un model de transformació de l'escola, en el que capacitem els nostres alumnes per liderar, no? I treballem totes les habilitats per a la vida. Llavors, el Líder in Me és algo que també treballem des dels 3 anys fins al 18.
Podem parlar del bé comú, que es tradueix per exemple, en la filosofia que tenim a les escoles FEDAC de com entendre l'economia. Per tant, els proveïdors sempre se'n fa com una tria molt conscient, tenint en compte criteris de sostenibilitat, de proximitat, de cura del medi ambient. I l'últim, no? Dins d'aquests pilars, no? Que seria la manera pràctica com es tradueix aquest projecte, és el TIL. No? El TIL ens parla d'autogestió, de plenitud i de propòsit compartit. No?
Vosaltres a FEDAC sou defensores de que cada infant i jove té un talent únic. Com treballeu a l'escola per ajudar-los a descobrir-lo? Perquè al final a les persones, encara que siguin infants, Si els hi dius una cosa, a vegades no, no. Justament perquè els hi dius, no. Ho han de descobrir ells. Com ho feu?
Justament així, descobrir, no? Fent propostes de qualitat, que estan... són molt curoses i estan molt preparades per les docents, des de petits doncs, a través dels espais d'aprenentatge internivells, doncs, el que es fa, doncs, els infants experimenten i exploren diferents propostes, no? que els obren a descobrir el món que els envolta i alhora descobrir-se amb ells mateixos.
Parleu sovint de qualitat educativa personal i professional. Com s'aconsegueix aquest equilibri entre l'exigència acadèmica i el creixement emocional i en valors?
Doncs mira, això ho treballem, no?, en totes les etapes, des de ben petits, i donem la mateixa importància a el que són les hard skills, no?, aquesta part més acadèmica, més curricular, més de continguts, i donem la mateixa importància que les soft skills, aquestes habilitats per a la vida, aquesta flexibilitat, saber comunicar, responsabilitat, autoregulació, autogestió, flexibilitat, no? És molt important que tots els alumnes aprenguin a l'escola a desenvolupar aquestes habilitats. En el món professional és el que més se valora, no? A part de que siguis un bon professional i tinguis tots els coneixements, totes aquestes habilitats són les que te faran créixer més i tenir un millor autoconeixement. Uh-huh. I un millor desenvolupament personal en el futur.
Vosaltres teniu una proposta de batxillerat que el definiu com a únic. Què el fa diferent de la resta d'opcions que trobem a la ciutat?
Doncs el nostre batxillerat és únic perquè és un batxillerat que posa l'alumne al centre, és un batxillerat amb un enfocament molt competencial i que l'objectiu és tot aquest desenvolupament acadèmic i personal de l'alumne. Aquest descobrir, no?, continuant amb la idea aquesta, no?, dels talents i les passions, aquest descobrir realment, no?, per nosaltres l'èxit dels nostres alumnes és que realment acabin treballant, no?, puguin fer de la seva professió el que és la seva passió. Tenim una ràtio molt petita, que també és veritat que tenim 20 alumnes per classe, per tant això permet tot aquest acompanyament del tutor, de tot l'equip de docents, per treballar una mica tota aquesta mirada holística de l'alumne on permet aquest desenvolupament tan gran.
Estem vivint en un món globalitzat i, per tant, ja fa anys que s'ha acabat allò de començar a fer la llengua estrangera a partir de sisè de primària, com es feia, vaja, quan jo vaig estudiar, el sisè de GB, llavors començaves a fer la llengua estrangera. Això s'ha acabat, ja fa molts anys que s'ha acabat. A FEDAC Lleida teniu una aposta per la immersió lingüística. Com la viviu? Perquè suposo que això ja deu de començar infantil.
Exacte. Doncs la vivim amb un equip docent molt format en anglès, perquè el fet de fer més d'un terç de la jornada en anglès en immersió lingüística des d'infantil, doncs fa que requereixi d'uns docents que realment tinguin unes competències lingüístiques en aquesta llengua doncs, importants. No? A infantil, doncs, amb immersió lingüística a l'hora d'esmorzar, breakfast time, playtime, una part del projecte sempre en anglès, el Movement Lab en els espais d'aprenentatge. Val? A primària continuem en aquesta línia de les matèries AICLE, també en immersió lingüística, a part de les hores que deies també com tu, no? De les hores d'anglès, no? Però a part també fem el Science, el Let's Keep Fit, que és l'educació física en anglès, i a secundària, no?, a part de la setmana d'immersió lingüística que té un èxit total, els alumnes tots volen anar i aprofitar a aquesta jornada, doncs, aquest any a Irlanda, per exemple, no?, aquesta setmana a aprendre anglès, també continuem integrant l'anglès en els projectes, a part de la matèria d'anglès, i destaquem el diploma dual on es pot entrar el batxillerat americà. No?
Escolta, si una família ens està escoltant i ara estan per triar, per decidir, per dir, escolta, veiem on anirem el curs vinent, perquè les preinscripcions doncs, comencen properament. Com ho poden fer per venir a conèixer el vostre centre i a conèixer aquestes, bueno, tot això que ens heu explicat, però de primera mà?
Doncs entrant a la web de l'escola, ràpidament, a part de conèixer el nostre projecte, la nostra proposta, que és l'avui per demà, podreu entrar i us enllaça directament amb un formulari. Nosaltres apostem per les visites personalitzades, no? Entenem que són converses més profundes i significatives del projecte. No?
Això és lleida.fedac.cat, lleida.fedac.cat, i res, només entrar, ja us dic jo que a la portada ja us sortirà portes obertes a FEDAC Lleida, demanar cita i preinscripcions. Demanar cita ja et dona opció de que tu puguis explicar, mira, a mi em va bé doncs, un dia, un altre, al matí, a la tarda, i estic interessada en aquest curs, no?
O, exacte.
O diversos, escolta. Que
el que calgui.
Portar tots les germanes i germans. Lleida.fedac.cat, estan ja esperant la vostra visita i tot això que ens han explicat, doncs t'ho tornaran a explicar, però ja presencial. Mireia Blanco i Carlota Betz són les directores pedagògiques d'infantil i primària, la Mireia, i secundària i batxillerat, la Carlota. Gràcies per estar amb nosaltres i que tingueu un munt de visites.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que al final és del que es tracta, no? Que la gent anem, mirem i a veure què passa, tot plegat. En fi, que ens acostem als 14 graus a la ciutat de Lleida. Hem tornat a tenir una mínima interessant, per sota dels 3 graus, 2,9. I la veritat és que s'està complint tot el que ja ens va avisar l'Armando. Avisar, aviam, que ja ens va dir que seria així, però que és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara demà. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimarts a la província de Lleida tenim el cel poc nuvolat amb alguns intervals de núvols alts en un dia en què pugen lleugerament les temperatures diurnes en general, excepte el Pirineu, on poden baixar lleugerament. Se preveuen màximes de 23 graus a la Seu d'Urgell, 20 a Lleida, Tàrrega i Balaguer, 18 a Vielha e Mijaran. Demà dimecres tindrem el cel poc nuvolat amb alguns intervals de núvols alts durant la primera meitat del dia. A més, és possible que tinguem boires i boirines matinals a la depressió central. Per altra banda, les temperatures es mantindran amb pocs canvis. Arribarem a màximes de 22 graus a Balaguer i la Seu d'Urgell, 20 a Lleida i Tàrrega, 16 a Vielha e Mijaran. És una informació d'EMET.
Gràcies, Juan Carlos.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Antes de leer solo lo que te da la razón, Lleida. Antes de correr hacia la vanguardia, Lleida. Antes de escuchar solo una parte del país, Lleida. Antes de pensar lo que piensa todo el mundo. Antes de opinar, juzgar, criticar. Antes incluso de pensar. A veces, piensa dos veces.
Clint Eastwood.
Necesita ayuda.
Tiene fuego.
Veterano e impulsivo.
Es inútil que me ayudes.
Charlie Sheen.
Léele sus derechos.
Novato e inseguro.
Nunca estoy lejos de tus pensamientos, ¿eh?
De mis pesadillas, mejor dicho.
¿Qué podría salir mal?
¿Crees que me gusta ir detrás de ti todo el día? No puedo aguantarlo.
Pues yo no aguanto tus malditos modales de niño de familia rica.
El principiante.
Tienes que cambiar de forma de vestir. Pareces un viejo.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Torna la Garbinada, el teu restaurant de sempre. Celebra amb nosaltres el teu dinar o sopar familiar o d'empresa i gaudiràs dels nostres salons exclusius i d'una cuina de proximitat. La Garbinada, a Granyena de les Garrigues, a tan sols 15 minuts de Lleida. Reserves al 973-1362-75. La Garbinada, sabor i tradició.
Cope Lleida. Doncs apa, que ja ens n'anem directes cap a la una de la tarda. És dimarts i, per tant, vol dir que tenim la tertúlia dels polítics ja en marxa i estem ben acompanyats, com sempre. Avui està amb nosaltres la Sandra Castro, d'Esquerra Republicana. Sandra, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Roger Melero, del Partit Popular. Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
I també està amb nosaltres el Sergi Grimau, de Junts. Sergi, què tal? Bon dia.
Bé, molt bé, bon dia.
Bueno, Sergi, ja sé que... Mira...
Ara pillo. Ara
no,
pillo.
Et pregunto ja directament, no, et pregunto directament com a exjugador de bàsquet i persona vinculada, evidentment, al món del bàsquet, si... No, et pregunto pel Força Lleida, per com veus el Força Lleida, els darrers resultats, ara que estem d'aturada pues, per Copa del Rei i finestra de seleccions... ens hem de preocupar, no...
No, som...
No, jo crec que no, jo soc el pare que no, però...
Portem 8 victòries, eh?
Per això.
És que a qualsevol... A més, és un club que acaba de pujar, amb el pressupost que té, amb 8 victòries, som qui som, estem on estem i tenim el que tenim. I a partir d'aquí, penso que qualsevol altra visió de la realitat és equivocada i el que hem de fer és estar molt contents del que, socialment el que s'ha generat. Penso que això és una cosa que... Jo ho em diré, hem d'estar superorgullosos, ho hem de disfrutar mentre es duri, perquè les coses bones a la vida, no només aquesta, s'acaben quan menys t'ho esperes, perquè no perquè hi hagi mala planificació esportiva, ni econòmica, sinó simplement perquè, bueno, doncs perquè pot passar qualsevol cosa, i penso que el que hem de tenir és tindre ells, tindre el cap fred, que ho estan tenint, l'altre dia està amb el president, vaig coincidir amb una entrevista amb una altra ràdio amb l'Albert, i sobta veure uns directius, uns dirigents, amb els peus tan a terra, amb el cap tan fred i no deixar-se emportar ni per quan les coses van molt bé ni per quan van malament i sobretot mantindre l'equip no et diré aïllat, però sí una mica fora d'aquest run-run sí, que tu em preguntes, sí, no? Sí, perquè sí. Jo trobo que és lògic preguntar-ho i és lògic que les tertúlies de bar es pregunti, però els que són de l'ofici saben que la millor manera de sortir endavant és això. I la temporada que haguem de petar-ho i ser campions de Lliga ja ho serem. I si és aquesta... Perfecte, però penso que s'ha anat, com diu el Roger Sabrà, el Cholo Simeone, no? El que diu, partido a partido.
Sí.
Ja no és partido a partido, dia a dia, perquè cada dia canvien les coses, hi ha lesions, incidències, o sigui que jo penso que des d'aquí l'únic que em puc transmetre és, jo penso que és confiança, tranquil·litat, felicitat, escolta, si les coses van mal dades, més que mai al barri és una hora fer soroll.
Bueno, hi ha dues coses que... hi ha una cosa, sobretot, que els entrenadors rivals sempre destaquen a roda de premsa, és l'ambient del pavelló Barris Nord. No recordo un sol entrenador que no ho hagi destacat. L'ambient i l'ambient que respira de bàsquet i de pressió i que això, aviam, com a esportista, sempre sota la educació i obviant faltes de respecte, però la pressió que hi ha al Barris Nord és de... Bueno, no sé, genera un ambient d'esport maco, molt
sí,
maco.
Sí, la pressió no guanya partits. Jo ara vinc de la Copa del Rei, he anat a la Copa del Rei, l'he pogut veure i és impressionant. La pressió no guanya partits, pot ajudar en moments puntuals, però sí que és veritat que més enllà de la pressió que tingui pels rivals, crec que amb el que ens hem de quedar és amb els valors que s'estan transmetent des de Lleida i des de la gent de Lleida i des de l'afició en rivals a l'hora del respecte que se'ls dona quan venen i doncs, els mateixos nucliporteus i la gent que quan és molt divertit, Sandra, no sé si ho heu vist alguna vegada, quan alguna vegada algú se li escapa algun insult, no? Doncs que intenten canviar el tipus de càntic que fan, o, crec que s'està fent molt bé.
Molt bé. No, i tant.
Segur que hi haurà doncs, algun descerebrat.
És que el bàsquet és molt més sa que el futbol. Jo és que no
ja l'ha obert el meló ell, eh?
Jo estic completament d'acord. Ostres,
doncs,
el futbol...
Doncs jo no, Roger.
Doncs jo, vamos, lo que jo estic, jo he sigut àrbit de futbol sala durant molts anys, des dels 15 anys vaig començar a arbitrar, fa relativament poc ho vaig deixar i l'ambient de que es viu a un pavelló de futbol sala o l'ambient que es viu en un camp de futbol amateur en un poble o en un barri ja no de Lleida, de les afores de Lleida o de la província o arreu d'Espanya, jo crec que l'ambient hostil que es veu en un camp de futbol cada setmana es veuen incidents, ara aquest cap de setmana a Canet van agredir un àrbit de segona vell.
Si tot això existeix i no t'ho nego, però mira, jo...
El que estem vivint últimament amb el futbol, jo no he vist tantes notícies negatives i em sap greu ara amb el cas de Vinícius allà a Benfica a màxim nivell, Champions League, ostres, són incidents que jo crec que al bàsquet sí que es veuen de forma puntual i lo del futbol no és norma genèrica, òbviament, però jo crec que l'ambient del bàsquet és molt més sac que l'ambient del futbol.
L'aparador del futbol és enormement
sí, això sí.
Més gran que qualsevol altre. I amplificant, vaja, és, i per mi no té a veure l'esport, sinó és un reflex de la societat, de qui va a veure l'esport. I sí que és veritat que al camp de futbol la gent ha tendit a deixar-se anar. Les coses com siguin. Això és veritat, eh? Però a mi em parlen malament ja de bàsquet, d'handbol, d'hoquei i de futbol. I sempre et diuen, bueno, són quatre, o depèn de qui sigui. I veus, tens raó, depèn de qui sigui, aquella mateixa persona es portarà malament al futbol, al bàsquet o a l'hoquei, per desgràcia. O sigui, són persones que no haurien d'assistir a un recinte esportiu. Sandra.
Sí, ara Bueno, no sé si ficar-me amb aquesta discussió, però sí que és veritat que el futbol, la massa social que segueix el futbol és molt més gran que en altres esports i a més, des del terreny de joc també s'han alimentat...
sí, també, totalment.
Perquè jo, és a dir, quan mires un partit de futbol per la tele, bueno, i segons els equips que juguen, veus certes actituds dels jugadors... o molt teatre o agressivitat,
sí,
és a dir, que en altres esports no veus. I bueno, forma part de l'espectacle, però això també alimenta certes actituds que ja l'agradaria en els espectadors o de gent que estan a casa. I més enllà, si jo no sóc d'escoltar les tertúlies aquestes que fan altes hores de la matinada,
quasi
no?
Millor, eh?
Però allà també, déu-n'hi-do. Sí.
És tot el circ.
Nivell... Llavors, és un xiringuito.
Al final és això, és un espectacle, és un circ que s'acaba retroalimentant, no? des del terreny de joc, a les graderies, però també des del món de la comunicació.
Ara que...
Sí. No, crec que no es pot generalitzar amb res, perquè no pots fer-ho, però sí que és veritat, sí que és cert que crec que la noblesa del propi esport, i va molt bé contra el que diu la Santa, la noblesa del propi esport, és a dir, per què això no passa al rugby? Perquè això passa molt poc a l'handbol. Per què passa menys al bàsquet? Perquè crec que la pròpia naturalesa de l'esport, que crec que és molt més noble en la seva pràctica i les seves pròpies normes, eviten més l'engany. És a dir, tu no veuràs mai un jugador de bàsquet tirant-se a terra fent cuento. Quan un jugador de bàsquet cau a terra, un jugador d'handbol cau a terra, un jugador de rugby cau a terra perquè li ha fet mal. El 90%, m'ho invento, de les vegades que un jugador de futbol cau a terra no s'ha fet mal.
Ara sí, i a més tenim les càmeres que t'ho ensenyen.
Llavors, clar, jo penso que fins que no es penalitzi això, llavors, és una cadena, però fins que no es penalitzi que el que fa teatre va a terra i els nens petits, que al final és això, els nens petits que van a la tele, que el seu ídol es tira a terra i fa cuento, doncs què fas, tira a terra i fa cuento. Llavors, tot això és una cadena que fa que, sense entrar en un debat molt gran del tipus de nivell cultural de gent que va a un esport o l'altre, que aquí no hi entraré, tot i que tinc la meva opinió, crec que això també és un tema que afecta, però la clau, i per centrar una mica el tema, la part social, que som regidors, crec que va molt amb les famílies, amb els pares, amb els entrenadors, amb els clubs, i amb aquests valors que s'intentin controlar, que hi ha clubs que em consta que intenten doncs, que això, doncs, que els pares doncs, tinguin aquest respecte a la grada, respecte amb els àrbitres, però malauradament, com diu el Roger...
És que molts cops, el conflicte ve des de la grada, els familiars, els pares... que
ho hem
comentat algun cop amb aquesta tertúlia. Mira, jo tinc la sort de que al futbol... jo he jugat tota la vida a futbol. He jugat des dels 4 anys a Olàfia fins que vaig arribar a debutar amb el primer equip a Segona Catalana. Però jo tinc la sort de que tota la vida ha sigut molt dolent jugant a futbol.
I vas arribar a Segona Catalana?
Sí, bueno...
En quina posició?
Lateral.
De banqueta, posició de banqueta.
Sí,
era posició de banqueta.
Sí, també.
Estiu de 4, això.
Però, i els meus pares que ho sabien, que jo tota la vida era molt dolent jugant a futbol, però que era feliç jugant a futbol, que m'ho passava molt bé, que he fet amics que conservo, que jo, el futbol és pràcticament la meva vida, per així dir-ho, doncs jo anava i era el tio més feliç del món i potser a Balàfia, no tenim grans categories, ni Balàfia és un club de barri superhumil i poques vegades hem jugat preferent, algun any el vaig arribar a jugar, però jo era el tio més feliç del món, per què? Perquè anava, estava amb uns amics, feia esport, el practicava, m'educaven, ostres, al final jo crec que les claus de l'esport és això i no la pressió que arriben des de la grada o els insults o les amenaces, que a vegades el jaleo ve més des de fora que des de dins. Clar, el jugador és calente, hi ha tensió, etc. Però com crec que el Grimau ho ha explicat molt bé, que no s'ha de generalitzar, això està clar.
Bé, tot això perquè... deixeu-me primer que digui que la Laura del Comú de Lleida i la Glòria de Vox ja han excusat la seva presència avui, del PSC no m'han dit res. Tot això perquè estem a final de mes i hi ha ple de la paeria. I els plens també han canviat molt. No?
Aviam, per ressurs.
Pues això, que els plens també han canviat molt. És a dir, jo recordo anar a plens de la paeria fa 20 anys i eren, bueno, no eren l'esperat. I ara s'aixeca la veu...
Home, havia una majoria absoluta socialista durant 40 anys. Difícil que hi hagués polèmica.
Però vull dir que els plens també han canviat. També s'aixeca la veu, també hi ha retrets, també hi ha ironies, també hi ha històries. No sé si en algun ple us heu trobat una mica incòmodes.
Bueno, jo crec que potser el que utilitza un to irònic a vegades és el senyor Xavi Palau. La Jordina últimament algun cop fa alguna referència. El Grimau algun cop també li agrada soltar així alguna pollita. Jo crec que, bueno, són plens serios, però que de tant en quant agrada a la gent soltar una mica la falca o soltar la ironia o soltar la brometa, doncs per a intentar picar o fer rabiar una miqueta dins el respecte. Ojo, jo crec que dins del ple poques vegades he sentit alguna falta de respecte o algo similar o alguna paraula lletja, òbviament, però sempre intentes doncs, soltar alguna falqueta per fer ràbia una miqueta al company rival.
Jo crec que l'important és la retòrica, no? És a dir, el discurs que s'utilitza i, evidentment, per defensar la teva... Jo, com dedico al món de la comunicació, crec que l'impacte de la paraula té molt a veure amb el que estàs... no amb el què, sinó com ho estàs dient. El què pot passar en el partit, el com, és el que marca la diferència, no? Justament ara parlàvem amb la Sandra. Doncs que jo, per exemple, la intervenció de l'últim dia de la Jordina, jo no la vaig trobar correcta, des del punt de vista personal, però clar, mai tu has d'aprendre personal. Això és una cosa que he après sempre des de quan vaig entrar en política, que jo no havia estat mai, els primers plens em costava una mica entendre que el que em deien els companys, o deien els companys, no era personal, sinó que formava part una mica d'aquesta dialèctica, no? I crec que en el moment que entens que això no és personal, excepte, ja estima que no estigui l'Ore Rico, segons quines ideologies, que és molt difícil vincular-ho de la personal, perquè hi ha segons, com es diu en anglès, alguns statements, algunes declaracions que són difícils de separar perquè realment van tan a dins. Crec que per la resta, i amb aquesta excepció, la resta és un tema d'educació. Jo considero els meus 25 companys de ple companys de feina, menys dos, i per la resta hi ha cordialitat i crec que hi ha d'haver-hi aquesta rivalitat sana que vagi en pro de la ciutat.
Què posareu sobre la taula al ple? Tema de pressupost ja... és aquest ple en el que s'aprova?
Extraordinari.
Encara no, eh?
No.
Encara anirà... ha de venir un altre.
Sí, hi haurà un ple extraordinari al mes de març per aprovar-lo definitivament.
Per aprovar-lo i ja està. Crec que hi ha sobre la taula una esmena, no sé si a la totalitat o parcial, per part de Xavi Palau.
Sí, bueno, són al·legacions. Xavi Palau sí, presentarà dues al·legacions a títol individual, com a Xavi Palau, no com a regidor ni cap de l'oposició ni res similar. Presentarà al·legacions al pressupost per a que els grups municipals les puguin valorar i votar. Les presenta a títol individual. Ell no podrà estar partícip dins de la votació, ja que s'haurà d'ausentar quan es faci el debat i quan es faci la votació d'aquestes al·legacions. I són al·legacions respecte als dos hubs cívics de Balàfia, però que ja respecte al model de ciutat que està implementant el PSD, que nosaltres estem completament en contra. Són al·legacions per aturar el projecte hub cívic de Balàfia, el hub cívic de les Josefines, i donar-li una revolta, donar-li un cop d'ull amb els veïns, obrir-la amb un procés de participació real perquè la gent pugui participar i pugui dir el seu què. I a partir d'aquí doncs veurem a veure quina posició obten els grups municipals.
I després hi ha una altra data sobre la taula, que és aquest inici de, bueno, d'obres, si voleu, a Torres Salses, a dins ja del recinte, perquè els carrers i això ja s'han fet i desfet jo crec que un parell de vegades, però el que és l'obra pròpiament dita del centre comercial estava prevista o està anunciada per d'aquí dos dies. El que passa és que la setmana passada Xavi Estrada d'Esquerra va dir que no es podia fer absolutament res si no s'engegava també les obres del vial.
Correcte.
Que és per tot el tema de mobilitat. D'obres del vial jo crec que no hi ha res programat.
No, de fet, la setmana passada el coordinador general de Paeria va dir que fins al setembre-octubre no començarien les obres dels vials. Per tant, jo crec que el dia 26 hi haurà una col·locació d'una primera pedra, però poca cosa més. I de fet, crec que ja hi ha algunes declaracions, no sé si les vaig llegir ahir o avui al diari, que diuen que en les properes setmanes o mesos començaran les obres. És a dir, que ja donen per fet que tampoc començaran les obres del centre comercial després, de manera imminent, després de la col·locació de la primera pedra, bàsicament perquè no pot ser. Vull dir, han d'anar les dues coses en paral·lel.
És que jo crec que això potser és algo simbòlic, perquè recordo unes declaracions l'altre dia de la Jordina amb un altre mitjà de comunicació que deia que també es van iniciar o la primera pedra també es va ficar del parc dels Barrufets, si no m'equivoco malament, que crec que ho va comentar la Jordina, jo no ho sabia,
s'han però, ficat o sigui, s'han fet pedres, sí, per això mateix, i allà s'han quedat,
el que volia dir.
Sense més, també n'hi va haver una primera pedra fa anys quan era Rosa alcalde a la zona de Parc de l'Aigua, i diria que allò havia de ser, no sé si un centre de dia o una residència per gent gran, vull dir, i allà es va quedar la primera pedra.
Que Torresalse s'acabarà fent, jo crec que això ho sap tothom, ara falten doncs els passos i els procediments i els tempos.
Sí, i crec que, doncs, que és una pèssima notícia per la ciutat, que això passi.
Sí. Nosaltres presentem, perdona,
No.
Presentem moció al ple justament una altra vegada per parlar d'aquest tema, del model comercial que volem per la ciutat de Lleida, de l'impacte que tindrà i de les mesures doncs, que s'haurien de prendre. No? És a dir, jo crec que com a tenint en compte que de manera unànim tots els grups de l'oposició i l'únic que s'erigeix en estàndard d'aquest projecte comercial és el PSC, és a dir, tots els altres estem en contra, el que volem és un posicionament del ple de Paeria en contra d'aquest model comercial i que s'impulsi de manera decidida ja el pla de l'estació, que és realment el que... el tipus de model que creiem per la nostra ciutat, és a dir, el tenir un pol d'atracció important al centre que et porta la gent, a més ara connectat per ferrocarril i amb els autobusos al costat, per tant, pol d'atracció que et porta gent al centre de la ciutat i garantir així doncs, que tot el comerç, no només de l'eix comercial, sinó de zona alta, de Pardinyes, és a dir, de tot el que és el centre de la ciutat, doncs tingui continuïtat. I també el que plantegem és... que es faci d'una vegada ja per totes un pla de xoc integral per al comerç de proximitat, perquè, és a dir, van veient no? Tots aquests anuncis de Torres Salses, van veient com suposadament firmes multinacionals van fent preacords amb els promotors del centre comercial i tot això, doncs, òbviament el que farà serà desertitzar el carrer Major.
Sí, sí, serà com a tal i crec que és una pena, com diu la Sandra, que a més crec que això és una herència que ve signada de quan es van fer aquests terrenys, es van afadar a la Sareb, es fa aquesta requalificació. Si estem parlant del 2012,
sí, és
una herència de gairebé fa 15 anys, que de cop i volta potser en aquell moment era un model, que aquell model de centre comercial fora de la trama urbana podia tenir cert sentit, però és que crec que tots els estudis, tot indica i tot explica que aquest tipus de centre comercial és un format que no vol dir que tot arreu no funcioni, perquè jo he vist aquests tipus de centre comercial que funcionen, però que està semicaduc, que evidentment la lògica ens diu, com molt bé deia la Sandra, tenim un hub, ara que parlem dels hubs, tenim un hub que és un centre de concentració de persones a la part de l'estació, la part de Rodalies amb totes les mancances que tenim, però sí que tenim l'estació de l'AVE, sí que tenim la nova estació d'autobusos. A l'antic Baixador s'està parlant de què s'hi fa perquè tanqui una mica el cercle, o tanqui la línia del carrer Major pels dos extrems. Hosti, realment, a algú se li escapa que això és de sentit comú?
És que la setmana passada, Sergi, jo vaig posar sobre la taula que havia estat justament a l'estació i encara que no estigui en funcionament la nova estació d'autobusos, la façana està descoberta i, per tant, ja saps, clar, ja veus com quedarà.
Dona vida.
I tu et plantes allí i dius... Caram, jo us ho vaig dir i no estàveu cap dels tres, crec. La setmana passada tu, Roger, sí que estaves. No, per això us ho torno a dir. I jo vaig dir, algú sap, ha anat caminant allà, s'ha posat allí, ha mirat... i no s'ha imaginat un gran centre comercial al voltant de l'estació que arribi a la zona de Pardinyes i que comuniqui un costat amb l'altre i que quedi integrat en tot això sí, i a l'eix comercial. I ningú em va dir que no.
Però
hi ha
coses que, no es, que es poden...
Per això no entenc.
Però no es poden ni tan sols insinuar, ni es poden dir, però què hi ha darrere tot això perquè hi ha tant interès perquè es faci Torres Salses? És a dir, no fico res damunt de la taula fosca, però vull dir, de veritat que el sentit comú de les persones com jo, el Roger Crem Civils, no polítics, no d'arrel política, que t'expliquen aquest projecte, dius, no, clar, si tu ho imagina't, Roger, Sandra, et fiquen això i no tenim cap vinculació, vens de fora, diuen, mira, les opcions que ja són aquestes, fer això aquí, tal, tal, o fer això, fer-ho a un barri que és, on toca fora de Lleida, tal, que a més que no oblidem una cosa, que la isocrona, la influència de la isocrona de Lleida és de gairebé de mig milió de persones que, amb un centre comercial com a tal, pot ser que tiressin més cap a Lleida, a Pla de l'Estació, o Torres Salses, que no pas cap a Porto Venècia. Cuidado,
sí, sí, sí,
és
sí,
a dir, que el que estem fent és que el model que estem ficant a Torres Salses, sabem quin model serà. Que no sigui ni xista ni limonà, que no sigui ni una cosa ni l'altra, que ens quedem a mitges entre un gran centre comercial...
Bueno, un gran centre comercial no serà.
I una merda seca.
Perquè
llavors, què tindrem?
Clar, superfícies.
Mitges superfícies, que aquesta és una altra, que la vam tenir el ple, us recordeu, Sandra,
sí.
La definició de petita superfície, perquè aquí hi ha una trampa, una jugada legal... que s'ha dit que no jugaria perquè diguem que crec que era el tema de Generalitat de Catalunya el que deia era com es definia una petita superfície. Llavors parlava fins a 1.500 metres quadrats o 1.000 metres quadrats, amb la qual aquí estava la trampa, diguem, dels titulars del diari que feia servir el PSC per dir que no, que serien petits comerços. No són petits comerços. Seran comerços mitjans, imaginem-nos, doncs, allà hi poden anar coses bastant grans. Llavors, no sé, quan s'acabi aquesta legislatura, Algú serà responsable que el Carme Jo es quedi com s'ha quedat, eh?
Clar, alguna cosa hi ha d'haver, ara us ho dic com a ciutadà, hi ha d'haver perquè no s'hagi lluitat més per tirar endavant, perquè és veritat que Adif va dir que no podia ser, però, escolta, tu pots seguir donant-li voltes, no?
La última notícia que tenim és una carta escrita pel senyor Félix Larrosa, que la va enviar a Adif, presentant aquestes, l'informe desfavorable, contestant a l'informe desfavorable. És l'última notícia que tenim. A partir d'aquí, és que el problema no és tant Torres Alces, que sí que pot ser un problema, el problema és que s'ha lluitat molt per fer aquest Torres Alces i s'ha lluitat molt poc per fer aquest pla de l'estació. Perquè... és el que nosaltres defensàvem. Al final, arriba una empresa privada que vol invertir diners a Lleida, que és l'Ajuntament per dir-li que no ho faci. Doncs si ho vol fer, endavant. L'Ajuntament ha de ficar aquestes facilitats. Vinga, s'ha fet Torres Alces, endavant. Però no podem
sí que
no la... lluitar per el pla de l'estació i al final una de les coses per les quals Junts va trencar aquest pacte amb el PSD va ser per la no continuïtat del pla de l'estació. I deixeu-me fer una falca i acabo. Ara hem vist que a les parcel·les que es volen ficar els xalets o els adossats amb engraners, la gent, els veïns de Lleida que es volen instal·lar allí, tenen dubtes. Va sortir l'altre dia portada a la mañana. Per què? Perquè a relativament pocs metres hi ha una mat.
Una línia de molt alta tensió.
Una línia de molt alta tensió. Veurem a veure quin veí vol instal·lar-se en aquesta zona tenint aquesta peculiaritat i aquesta, no sé si dir-ho problemàtica, perquè a mi personalment no m'agradaria. I el David Melé l'altre dia ho va explicar molt bé, que els veïns de l'Horta ho porten patint molts anys, això. Molts anys. Que els veïns que es volen comprar una parcel·la amb engraners... que parlin amb els veïns de l'Horta a veure quines recomanacions els hi poden fer.
Sandra.
El que comentaven, no? És a dir, bueno, jo crec que això s'explica perquè el govern socialista no té interès en que tiri endavant el pla de l'estació i amb això han estat remenant, vull dir, porten 3 anys i mig remenant, 3 anys... I sí, la famosa carta de l'alcalde contestant... És a dir, nosaltres des d'Esquerra, amb la gent que tenim a Madrid, sobretot amb Sara Bailac al Senat, però també amb Inés Granollers al Congrés, hem anat fent preguntes a DIF sobre el tema del pla de l'estació i llavors hi havia moments en què les respostes eren contradictòries. Des de DIF et responien una cosa i aquí l'alcalde en diu una altra, no? Llavors... jo crec sincerament, eh? És a dir, i ara com a ciutadana, però també veient-ho des de l'oposició, la sensació és que als socialistes no els interessa ara com ara que es desenvolupi el pla de l'estació. Ells sabran quins són els seus motius, és a dir, jo aquí no hi entro. Ara els interessa que es desenvolupi tot el que és el sector del Sur 42, Torres Alces, en termes urbanístics, en termes comercials... sabem com acabarà a nivell comercial, perquè és com han acabat tot aquest tipus de centres comercials, vull dir, és un model caduc, com deia abans el Sergi, vull dir, fa 30 anys que estaven aquí dalt i després van caure en picat, i un cop això haurà fracassat, llavors serà quan voldran desenvolupar el pla de l'estació, però pel mig haurem perdut 25-30 anys.
Sí, la dificultat jo penso també ve per la viabilitat real del cobriment de les vies, no? És a dir, parlàvem de l'època del legislador anterior, on estava Esquerra al govern amb Antoni Postius, que es va fer un càlcul inicial de 60 milions d'euros del cobriment de la llosa. Això només pel cost real després de l'enginyeria, més el cost de l'augment dels materials, augment del cost dels materials, pujava a gairebé més de 200, sí. El qual feia pràcticament inviable. I a més, la enginyeria molt complexa. Feia pràcticament viable que qualsevol operador vingués i pogués arribar a amortitzar mai aquesta inversió, amb la qual el model de pla d'estació que havíem imaginat no podia ser com a tal. Llavors, el POM sí que el contempla una modificació que permeti fer una espècie de zona comercial que ara mateix es podria desenvolupar a la part de Viàlia. És a dir, ara ja es podria començar...
És que van deixar preparats...
Ja es podria començar a la part de Viàlia, com a mínim seria tenir un mínim, que és el que hem estat lluitant nosaltres, i ara fora conyes aquí, no és el moment, quan ens ha fotut molta canya junts per donar suport al govern, nosaltres és que ens vam agafar l'única cosa que pensàvem, bueno, és que o anem a buscar alguna del pla d'estació, perquè nosaltres crec, i ara ho dic sense cap mena d'intenció de mèrit, que és el contrari, perquè no ho hem aconseguit, era o fer això, o el pla d'estació s'anava a una pila a baix de tot amb molts expedients. El que crec que vam aconseguir, com a mínim, amb aquesta lluita base, doncs que això pugés a dalt i es fes alguna cosa. Com diu la Sandra, s'han remenat molt les cireres, han passat 3 anys, s'han fet coses, hi ha hagut reunions a les quals no està porteu i està present, i s'estan fent coses. L'única opció que hi ha és amb la modificació del POU, més aquesta zona en la qual ja es pot fer una àrea comercial, que hi ha algun operador interessat, hi ha algun inversor local interessat, veure si iniciem una mica d'activitat comercial en aquest pol, que seria l'oposat, el de la part del baixador, i permetre que, com a mínim, tota la part de l'eix comercial, com deia, zona alta, Pardinyes, tingui una mica d'oportunitat de dinamisme abans de que això es desviï, perquè jo no sé com estan les obres de Torres Salses, però Torres Salses mínim seran dos anys, com a mínim, no? Mínim,
any sí, perquè quan parles d'obres, el
mínim,
termini
no,
sempre s'allarga.
Per molt prefabricat que sigui, mínim seran dos anys d'obres.
Sí, tot segur, i que segur. Jo crec, a veure, amb l'aposta que ha fet el govern socialista, voldran inaugurar
sí,
abans però, de les eleccions. De
bueno, però per poc que sigui,
això és molt ràpid, això és un any i dos
sí,
mesos.
Sí, és molt ràpid.
Molt rapidíssim.
Però, és a dir, s'han
bueno,
jugat molt.
A tot això, el mercat de Fleming segueix fosc, brut i buit. Per tant, vull dir que mira si n'hi ha de feina. Per
I el de
Balàfia
més tancat, també.
Per tant, bueno. Hi ha feina aquí.
Sí, sí.
Roger... Però tot això, Lleida mola.
Sí.
Home, no, perquè el que ens escolti de fora,
que
igual
sí.
No ve.
Roger, Sandra, Sergi, escolta un plaer. Gràcies, que
adéu,
tingui una
gràcies.
Setmana.
Adéu, bon dia.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una. Ara et deixo amb el migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Apa, que acabis de passar bon dimarts.